Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs. Sona la sintonia que obre la porta a la cita setmanal que barreja les ones arsianes i l'art de Talia, la ràdio i el teatre al 94.6 de l'FM. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que puja al taló Amunt Amunt està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Jordi Sánchez, Javi Bayón, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Sergi Cubero i Betsaida Quadrado. I tot aquest equip, sota la inspiració de les muses de la comèdia i la tragèdia, Talia i Melpòmena, us presenta els continguts següents.
Amunt al taló.
Havent repassat la cartellera teatral d'aquesta setmana a la platea indiscreta amb el Bernat Pareja, entrevistarem a part de l'equip que està preparant la primera estrena del 2018 al Ciervo Teatre, l'obra d'Ignasi Iglesias, Les Garces. Després anirem al Teatre Sant Vicenç per escoltar la reacció del públic a l'estrena de l'obra Peter Pan. I si parlava de muses a la presentació del programa és perquè avui la Cristina Figueres ens ha preparat una tertúlia sobre teatre clàssic grec i romà. I acabarem escoltant la franca opinió de l'Elvira a les obres que ha anat a veure com a espectadora molt àvida de teatre a Barcelona. Per tant, amb tota la presentació de tots aquests continguts, iniciem el programa d'avui, 21 de febrer de 2018. Que les muses ens inspirin i amunt al taló.
La platea indiscreta.
I comencem el programa, com cada setmana, fent el repàs a la cartellera teatral de la nostra ciutat, a la platea indiscreta, amb el Bernat Pareja. Què tal, Bernat?
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, començaré explicant el Sant Vicenç, que comença Pilat. El representaran el dissabte a les 10 de la nit. Continuen amb Peter Pan, que el faran diumenge a 11:45 del migdia i a les 6 de la tarda. Al Teatre del Sol faran Joseph, dissabte a les 6 i a 10:45 del vespre, i el diumenge a les 6. Ja van sent les últimes funcions de Luces de Bohemia, però aquest cap de setmana encara es farà, diumenge a 6:45 de la tarda.
Sabem quan s'acaba o no, Luces de Bohemia?
Amb aquesta quedaran 5 funcions.
5 funcions, sí, o sigui, sí, estan, sí, a la recta final, per tant, qui no l'hagi vist,
exacte,
que no perdi passada.
Exacte, tots cap al sol.
Què més?
Al Ciervo faran Garces, que l'estrena el dissabte a les 10 i diumenge a les 6.
I ara, sí, sí, ara farem l'entrevista, que els, sí, tenim aquí ja preparats per parlar amb ells.
Exacte, t'avanço que és la història d'un barber que reparteix participacions de loteria entre els seus clients. Al dècim toca i apareix el conflicte entre els familiars, clients i veïns, la qual cosa farà que el barber acabi tractant-los de garces. És una obra que es va estrenar el 1905 i que transporta els espectadors en aquella època.
Molt bé, molt bé. Serà una obra molt interessant, em sembla.
I s'ha de dir que, a més, a tots els que hi vagin es sorteja una panera entre tota la gent que hi vagi.
Ah, molt bé.
I a la faràndula faran Don Carlo, de Verdi, el divendres a les 8 i el diumenge a les 6 de la tarda. A l'alternativa representarà Romeo i Julieta, una mirada distinta. La Julieta és una noia jove que viu amb la seva germana Thea, els seus pares i la Dida, qui s'encarrega d'elles. Viu controlada per la seva germana, que desitja que Julieta tingui un noi al seu costat. Romeu és un noi jove, viu amb la seva mare. L'últim dia, abans de la festa de Carnaval, Thea i Julieta aniran a la botiga de màscares de la senyora Montesco. Allà Romeu i Julieta es coneixeran i tindran una història d'amor inolvidable. Es representa dissabte a les 10 i diumenge a les 7 de la tarda. A l'Estruc faran Anatomia d'un espectacle, dissabte a les 9 del vespre. A la sala Miguel Hernández faran Escarlata Circus, dissabte a les 8 del vespre. I a l'Arlequí, teatre infantil, per acabar, Els músics de Bremen i Sol Solet, dissabte a les 6 i diumenge a les 12.
Molt bé, doncs perfecte, així ja tenim tota la varietat d'opcions per anar. Déu-n'hi-do, aquesta setmana
sí, sí,
tornem,
sí,
a tenir tota l'agenda
plena. I
tant,
tot i el fred que fas, torna a escalfar la platea.
Exacte.
I tots cap al teatre.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Bernat, ens veiem la setmana
que ve. A tu, Jaume, que passis bona setmana.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Però vais de la liberalo, guarden el mundo.
Diuen els entesos que la dramatúrgia catalana es va anar forjant a finals del segle XIX i a principis del segle XX amb autors com ara Pitarra i Guimerà. I un autor d'aquell moment que va aportar a la dramatúrgia catalana una línia més propera al món dels treballadors va ser Ignasi Iglésias. Iglésias va escriure diverses obres retratant els problemes de la societat del moment seguint referents europeus com ara Henry Ibsen. Fins i tot va ser anomenat l'Ibsen català. I una de les obres més conegudes és Les Garses. El Teatre del Ciervo ha decidit presentar aquesta obra d'Ignasi Iglésias que s'estrenarà aquest proper cap de setmana. I des de l'Amunt al Taló, seguint de prop totes les estrenes dels grups de teatre de Sabadell, hem convidat a part de l'equip de l'obra perquè ens expliquin com han plantejat aquestes garses. Bon vespre, Lluís Bosch.
Bon vespre.
Que és el director d'aquesta obra. I a més també ens acompanyen a l'estudi part del repartiment, que és l'Edu Beltrán.
Hola, bona
nit. Bon vespre, bona nit. La Lourdes Albalat.
Hola, què tal?
Bon vespre. L'Esther Preixens.
Hola, bon vespre.
Bon vespre. I en Joan Carles Cosidó. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Doncs, un cop presentats tota la colla que som dintre l'estudi, anem a començar una mica parlant amb el Lluís perquè ens expliqui com és que heu triat una obra d'un autor de principis del segle XX com ara Ignasi Iglésias.
La Junta de Teatre va plantejar que feia massa temps que no fèiem un clàssic català. Al fer Ignasi Iglésias, bueno, hi havia tres opcions a decidir. Una era La plaça del Diamant, una adaptació de La plaça del Diamant. Una altra era L'héroe, de Santiago Rossinyol. I la tercera eren Les Garses. Amb la primera va haver el problema de que en el Teatre del Sol feien una adaptació una mica lliure i es va decidir no repetim. I el tema Garces Héroe, bueno, jo tinc el sistema de preguntar qui vol actuar amb mi i se'n va presentar massa gent. A l'Héroe són 9 personatges, a les Garces en són 20. Vam agafar Les Garces. A més, és una obra que permet tindre un repart obert.
Ja, perquè de fet tu, Lluís, tens una forma de treballar una mica especial, no?, amb els actors, que no hi ha un sol repartiment, sinó que hi ha més d'un repartiment, si no m'equivoco, pel que m'explicàveu ara.
Jo acostumo a fer el doble repart. Tot personatge té dos actors que el fan i tot actor fa dos personatges. Compensant, el que fa el paper més important se'n porta el més petit i els del mig van fent, o sigui, es busca una jerarquia.
I l'obra ja la coneixies, la de Les Garses? Ja l'havies vist anteriorment?
Sí. Vist, no. Conèixer-la, llegit, sí. Les Garses, el Ciervo s'ha volgut fer unes 6 o 7 vegades. És una obra, a veure, és una obra molt complicada, perquè és molt picada. Els personatges arriben a... Ignasi Iglésias escriu en frases molt curtes i es van picant. I a més és allò de que tu tens 20 personatges en escena i no són dos que es van picant, sinó són els 20 que ara diu una cosa, ara l'altra, el de l'altra punta, el de l'altra...
Complicat això, eh? Realment sí. És difícil. A nivell de treball d'actors és complicat, perquè tu has d'estar molt concentrat i no pot perdre passada, no?
Les obres de l'Ignasi Iglésias són molt corals. I sí, és un teatre complicat, era una obra que feia molta gràcia perquè és molt bona, té molts atractius, a més és una de les obres més representades internacionalment catalanes, del teatre català, i bueno, aquest cop ens hi vam decidir.
Abans em comentaves això, que justament era una obra molt representada perquè Ignasi Iglésias és molt conegut, potser és més conegut fora de Catalunya que no pas aquí.
Sí. A veure, Ignasi Iglésias va tindre molt èxit quan va estrenar l'obra l'any 1901. Va ser un èxit absolutament fulgurant i es va estrenar a part de Barcelona i Madrid, es va representar a París, Londres, Roma, Berlín, Milà, Tòquio, Nova York i alguna altra ciutat americana. En aquestes ciutats s'ha anat repetint, no molt freqüentment, però s'ha anat repetint i, per tant, internacionalment és una de les obres més representades al teatre català a nivell internacional. Farà uns anys, no em facis dir si 4 o 5, es va representar amb absolut èxit a Nova York i bueno, és una obra que segueix tenint una vigència.
Ja, perquè quin és el plantejament inicial de l'obra, sense entrar molt en l'argument, però almenys perquè els nostres oients sàpiguen una mica amb què es trobaran quan vinguin a veure
les
garses.
És molt fàcil explicar-la. En un poble petit toca la loteria i l'obra es diu Les Garses. No fa falta explicar res més.
Per tant, les enveges, la desconfiança, no?, d'aquesta...
Sí, però tot plantejat amb un... Bueno, com amb una espècie de tragicomèdia. Encara que no acaba morint ningú, Iglesias té, a diferència d'Ibsen, que Ibsen és el gran heroi que vol salvar la societat, Iglesias és un heroi, per dir-ho d'alguna manera, un heroi tràgic, que es troba en una situació que l'envolta, que la pateix i acaba malament. No mort, però sí malament. Va combinant escenes més tràgiques amb escenes d'humor, amb personatges d'humor, de manera que les obres es fan molt entretingudes.
Ja, yeah. O sigui, no és una obra dura, sinó que, tot i que es tingui un fons així una mica més tràgic, no té tots aquests elements que la van contrapassant.
No, no, és una obra dura. L'únic que passa és
que el contrapesen, no?
Et fas un fart de riure.
Ja, yeah. I realment, una obra d'això deies del 1901, manté la vigència, doncs, tant la podem trobar actual, aquesta obra?
Sí, cap problema.
Per què? Quins elements hi ha que el facin que es mantingui tan vigent?
Que no jugueu a la loteria.
Sí, però doncs... bé, la loteria, esclar, és un tema...
L'obra ve a reforçar que lo important és el treball i que la gent somia amb altres coses, però a veure, que es deixin de somnis, que els hi toqui la loteria, molt bé, però que es deixin de somnis i que treballin, que a més reivindiquin el treball, que és un dret que tenim tots.
Val. I li heu donat alguna intenció concreta a l'hora de preparar doncs, la posada en escena de l'obra, la direcció de l'obra, a part del que és el muntatge en si? Hi heu volgut recalcar alguna cosa especialment?
Sí, que... A veure, el personatge principal de l'obra, no el més llarg, el principal tradicionalment seria el pelegrí, el barber que reparteix
que li toca la loteria, o...
Però
no?
El personatge que diu les coses més importants de tota l'obra és la desconeguda. O sigui, una noia que no té ni nom. Aquí es vol realçar el sentit de la importància de l'anònim, del... Que fulanito de tal, fulanito de qual, fulanito de més enllà, no té importància. En canvi, l'anònim diu les coses importants de l'obra. Els altres les pateixen, ella les diu.
I aquesta desconeguda la tenim aquí entre nosaltres, no? Perquè és el paper que interpreta l'Ester. Què tal aquesta desconeguda? És realment tan important per l'obra?
Jo la veig bastant important i, de fet, li he agafat bastant carinyo a aquest personatge, en concret. I dir les coses tal i com són i no és tan avara com tota l'altra gent de l'obra. Ella és més com... Ella té el que necessita i no vol més. I si ho ha de demanar alguna cosa, sempre la torna. I...
Bueno, per tant, és com una mica la més honesta de tota la gent del poble, no?
Sí.
La menys garsa.
Exacte.
Sí, diu el Joan Carles, és així, tots els altres són molt garses, doncs, tots els... El teu personatge, concretament, és molt garça.
El meu és el més garça de tots.
Sí, perquè tu interpretes el personatge del Bernat.
Bernat, no, que és l'amic d'en Peregrí,
Peregrí,
de tota
és,
la vida, que és el barber.
El barber que li toca a la loteria, no?
Sí, 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 però en Bernat no, això de la loteria no li va gaire.
I, per tant, tot i l'amistat, o sigui, tot i ser amic amb el Pelegrí, el pes dels diners i de la loteria potser té més... passa per sobre l'amistat, doncs?
Bueno, sí, sí, sí. Vull dir, realment el Bernat... Bueno, el Bernat està una mica influenciat per la Florentina, que és la seva dona, que és una dona de caràcter, i davant de la dona fa un paper i davant dels altres en fa un altre, no? Com molt xulo i tal, i en canvi amb la seva dona, sa coquina, saps? Yeah. A casa seva la dona porta...
Li porta
els pantalons ben portats, sí, sí.
Molt bé, i a més a més ens deia Joan Carles tu que també, a part d'interpretar aquest personatge i un altre personatge, em sembla que també diguem-ne de menor importància.
Els dies que no em toca el Bernat faig a Dionís, que és un pagerol del poble.
També portaves la producció de l'obra, no? I em sembla que hi havia alguna cosa especial.
Sí, bueno, amb això de que amb la producció m'ho van posar a mi directament.
Bueno, és el que passa en els grups de teatre amateur, que al final tothom ha de fer de tot, no?
Sí. Bueno, una mica és concentrar tota escenografia, vestuari, tot com funciona i que tot vagi lligat, publicitat, etc. És això, pràcticament. I sí, hi ha una sorpresa perquè, clar, és una obra plena d'emocions. Llavors, nosaltres volem que el públic també tingui aquestes emocions i vam buscar una manera de fer-ho i durant els 3 caps de setmana tots els assistents que vinguin a veure l'obra se'ls donarà un número amb què l'últim dia sortejaran 3 lots de productes que ens han donat doncs, a col·laboradors, comerços, sobretot del barri de Gràcia, que és on està, però també d'altres barris, i es sortejaran aquests lots.
Val, així la intenció és fer viure aquesta sensació de la loteria.
De la loteria, no? De les emocions aquestes, a veure si em tocarà o no em tocarà.
Ja. Molt bé. I tenim també la Lourdes i l'Edu, que fan el mateix personatge en dies diferents, que és el de la Tresona, m'heu dit, no?
Sí.
Em podeu explicar una mica aquesta Tresona? Edu?
Ja. Com vagi, sí, comença.
Doncs la Tresona és la dona del barber, és la dona del pelegrí, i és una dona que és com, jo la trobo com molt humana, no? Perquè no és el típic personatge femení que és tot ple de virtuts i ideal, sinó que és una dona molt humana, que té molts defectes, però que és molt creïble. Vull dir, ella s'estima la seva família, els seus fills, i està disposada al que sigui per defensar els drets de la seva família. I, bueno, i evidentment doncs, no està disposada a acceptar que ningú, com per exemple la dona del Bernat, la Florentina, que és una altra també de molt caràcter, doncs quan s'enfronten la Tresona i la Florentina hi ha escenes que són molt bones.
Surten xispes.
Surten xispes a l'escenari, és boníssim. Sí, ens ho passem molt bé barallant-nos amb les Florentines.
Clar, la Tresona és bastant, en molts aspectes, oposada al Pelegrí. El Pelegrí sí que els seus valors principals són treballar i guanyar els diners amb el treball, no? Però, en canvi, ella està molt contenta que li hagi tocat la loteria, perquè pensa molt en els seus fills, en el futur dels seus fills, i el fet de no treballar i viure una mica amb els diners de la loteria. Vull dir que és veritat, és molt humana, ella és molt matrona, és molt mare dels seus fills, però, carai, ella està molt contenta que li hagi tocat la loteria, molt.
Perquè creieu que realment es confirma que els diners fan la felicitat en aquesta obra, o no? O és el contrari?
No, és tot el contrari. És a dir, els diners són la causa de tots els problemes del poble, entre les famílies, entre els fills, les joves, els matrimonis, i tot, el problema és el diner. Quan no hi havia diners, tothom era feliç. I en canvi...
Clar, la família trontolla davant d'aquesta situació nova. Segur que hi havia, no? Perquè entre la jove i la Tresona, bueno, sempre hi han hagut sempre diventors, però en aquest moment hi ha relacions que potser estaven allà més soterrades i que ara surten a la llum i amb força.
Ja, o sigui que
entre la mateixa família, entre el nucli de les 5 persones que són la família,
que estaven latents, doncs ja els surten. Diners els fan emergir de cop i volta.
Els dos fills també tenen una percepció diferent també, que són d'edats diferents i amb situacions personals diferents, però també tenen una actitud diferent.
Que és més com el pare i un fill que és més com la mare, diguem-ne.
Sí. Per tant, les relacions familiars trontollen.
Per tant, jo pel que veig que esteu explicant, jo no conec l'obra directament, veig que realment és una obra molt complexa, que hi ha moltes relacions personals, no? I amb més de 20 personatges, tot el poble en escena. Què creieu que és la part més complexa de l'obra? El que més us ha costat de preparar a l'hora d'interpretar els personatges que vosaltres feu?
A mi, personalment, el que més m'ha costat és controlar les escenes on som molta gent a l'escenari.
Sí.
Perquè allò quan estem tots allà a l'escenari, i ara que em tocava dir-me, ara tal, o ara aquí, tal. I és això, no? Bueno, és qüestió d'assajos, sí. Vull dir, un cop ja ho hem treballat, però al principi sí que m'atabalava molt amb aquelles escenes on estàvem tots vins a l'escenari. Ui, em tornava boja.
Sí, i a més a més això, a part d'això, que també el diàleg és molt picat,
sí.
No? Vull dir que però que ja arriba un punt que de vegades el diàleg d'aquestes escenes no és el més important, sinó és l'escena, l'actitud, i vull dir que si se t'escapen, i això també ho hem après molt, no? Que si sí. se t'escapen frases i tot això, ho rectifiques d'una altra manera i continues, i l'escena és la mateixa, exactament el mateix.
Això doncs, precisament, ai, perdona, que t'he tallat, és una de les coses que Lluís, el nostre director, més ens ha intentat transmetre durant tot el procés d'assajos, no? Que és molt important el personatge, que és molt important creure'ns com és aquest personatge, quina actitud té en l'escenari i en la relació amb els altres personatges, més que no pas el diàleg aquest tan picat, que ens el sabem ara, perquè d'aquí 4 dies estrenem. Ara tenim el personatge i tenim el text, no? Però el Lluís ens ha intentat fer-nos entendre a tots, perquè hi ha persones que fa temps que fan teatre, però n'hi ha que en fem menys, vull dir que hem après moltes coses. Jo sóc una de les que ha après moltes coses en aquesta obra, doncs ens ha intentat això, no? Transmetre'ns la importància del personatge, de creure'ns aquest personatge, i el text, sí, és picat, però ha anat venint després del personatge.
Doncs escolteu, amb totes aquestes, primer amb tota aquesta presentació que ens ha fet el Lluís de la força i d'aquesta obra, i amb l'heu treballat que es veu que ho teniu, i la creació de personatges que heu arribat a fer, i a més amb el sentiment aquest que el públic tindrà, aquesta emoció del sorteig que fareu, segur que el públic gaudirà molt d'aquestes garses, que es podran veure al Teatre del Ciervo el dia 24, a partir del 24 de, que és aquest dissabte, de febrer, 24 i 25, 3, 4, 10 i 11 de març, que són dissabtes i diumenges, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 6 de la tarda. Moltes gràcies Lluís, moltes gràcies Edu, moltes gràcies Lourdes, Esther, Joan Carles, gràcies per haver vingut.
I gràcies a vosaltres.
Molta merda amb les garses.
Molt bé, gràcies, esteu convidats.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Anem d'estrena.
I havent fet aquesta entrevista als membres del Teatre del Ciervo, passem al Teatre Sant Vicenç per veure com ha reaccionat el públic a l'estrena de Peter Pan. Endavant!
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure l'estrena de Peter Pan al Teatre Sant Vicenç. Veiem què els ha semblat el públic i els actors. Endavant! Doncs ara estem a la mitja part. Què us ha semblat l'obra?
Ui, ens ha agradat molt. Ara que no portem nens, però està molt xula.
Molt guapa, molt, molt divertida i molt bé, molt bé.
I la posada en escena, els actors, com esteu veient?
Superbé, a més, el fet que hi hagi tants actors, no? I la posada en escena és molt bonica.
I alguns dels efectes especials, quin destacaríeu?
A mi m'agrada molt el Peter Pan que vola.
Bueno, doncs veurem a veure com acaba l'obra de teatre.
Esperem.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Estem amb el Sergi, que acaben de comentar que fa 8 anys va fer de Peter Pan, també. Com estàs veient aquesta obra de teatre?
Bé, bueno, veig, sobretot el guió es veu bastant, bastant igual i tot. És com l'essència que vam fer nosaltres. I, bueno, bastant modernitzat i sobretot amb el vol, l'efecte de volar i tot, és bastant diferent i m'està agradant bastant.
Vosaltres no fèieu allò de volar quan...
Sí, volàvem com, bueno, des de fora de l'escenari, diguéssim, com han volat els indis, jo baixava per allà, però clar, l'efecte d'estar volant dintre l'escenari i tot és molt més bonic, molt més, sí, sí.
I com estàs veient la posada en escena dels actors?
Bé, són companys la majoria i molt bé, m'agrada, sí, sí.
I hi ha hagut algun canvi més a part del tema de volar? Com...
Sí, bueno, efectes especials, efectes de so, bueno, jo ho veig bastant... Bueno, és la gràcia, no?, que es mantingui l'essència aquesta que vam pujar amb el Peter Pan.
I com va ser la teva experiència fa 8 anys? Com...
Fa 8 anys, clar, jo era bastant més petit de lo que ara... Em sembla que té uns 18 anys el Peter Pan i jo en tenia 12 o així. I clar, la meva experiència, no sé, era més nen i va ser guai, va ser... Sí, sí.
D'acord.
Va passar molt bé, sí, sí.
Doncs veurem a veure com acaba l'obra.
Sí, sí.
Moltes gràcies.
Vinga, igualment.
Què t'has semblat l'obra?
També m'està agradant moltíssim, no sé, tot en general, el format, els personatges, tot.
Què destacaries del que has vist?
Els efectes, potser, el maquillatge, trobo que són bastant, bastant treballats.
I comparant amb l'edició de Disney que és tan coneguda, com estàs veient aquesta?
La trobo bastant... O sigui, que han respectat bastant la pel·li original.
S'haurà de veure com acaba, no?
Sí, sí, va, sí, d'acord. Esperem que acabi igual.
Moltes gràcies. Doncs bé, a la gent els està agradant moltíssim. Seguim veient com acaba l'obra. Doncs ara que ha acabat l'obra, què us ha semblat l'obra?
Bé, molt maca.
Molt maca?
Molt xula, molt xula.
Molt ben feta, molt maca.
Els efectes especials com els heu vistos?
Bé, nosaltres ens han agradat molt.
Sí? Quin és el teu personatge preferit?
Peter Pan.
Peter Pan.
També el Peter Pan.
També el Peter Pan. I la recomanaríeu a la gent que vingui a veure-la?
I tant.
I tant, que sí. Tant.
Sí, sí, sí.
Què els diríeu?
Que no se la perdin.
Va, d'acord. Moltes gràcies. Gràcies. Què t'ha semblat l'obra?
Molt bé, molt maca. Ha sigut com una espècie de barreja de la pel·lícula de Disney amb una altra pel·lícula que vaig veure també fa temps. No és la mateixa versió, és millor.
Com has vist la posada en escena dels actors?
Bé, molt professional, la veritat. O sigui, no sé, he flipat. Hi havia nens superpetits, molt ben posats i molt bé, molt guai, molt guai.
Sí. La recomanaries, no? Què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure-la?
Que la vinguin a veure, que és supermaga. No és la mateixa versió a la que estem acostumats de la de Disney. És diferent i és molt maga.
I que s'ha de venir a veure.
Sí, exacte.
D'acord, moltes gràcies.
De res.
Estic amb el Marc, que és un dels indis de l'obra. Què ha sigut per tu fer aquesta obra?
Doncs ha sigut a mi la meva primera obra i doncs per mi ha sigut molt guai fer-la. Perquè hi havia moltes coses.
Porteu molt temps assajant?
Sí, més o menys mig any.
Mig any, d'acord. Què fa el teu personatge?
El meu personatge consisteix en lligar les persones, els nens perduts i ja està.
D'acord. I recomanaries a la gent que vingui a veure l'obra?
Sí, perquè està molt currada, hi ha moltes coses i els decorats es noten que estan currats.
Va, d'acord, moltes gràcies.
De res.
Què us ha semblat l'obra?
Molt bé, molt maca.
Ha sigut una passada. M'ha agradat molt com cantaven i a sobre, com tinc una amiga que sortia, doncs en sabia quasi totes les cançons.
I quin és el teu personatge preferit?
No ho sé, suposo que l'Smith.
Què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Que val la pena, és molt divertida, la veritat. Fan molt bé tots.
Sí, està molt bé per la família, per venir.
Sí, sí, tots, de debò. Des dels més grans als més petits, està molt bé.
Va, d'acord, moltes gràcies. Doncs ara estic amb la Laura, que fa de Wendy. Hola.
Hola.
I amb la Carla, que fa de pirata.
Sí, hola.
Què ha sigut per vosaltres fer aquesta obra?
Buah, ha sigut un somni perquè m'encanta Peter Pan i això de fer de Wendy és brutal.
Molt emocionant i sobretot tota la preparació que ha sigut superguai.
I què ha sigut el més complicat per vosaltres?
Potser els ser tants actors, compenetrar-nos entre tots i que els assajos eren multitudinaris, però en general ha anat tot molt bé.
Sí. Potser també les coses tècniques, per exemple, jo volo i m'ha costat bastant fillar-li el tranquillo.
Perquè porteu molt temps assajant.
Sí, portem quasi bé...
Quasi un any.
Quasi un any.
Sí.
Què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Els proposem un viatge al País de Mai Més i que s'emocionaran amb aquesta obra.
I que és un clàssic i s'ha de veure. A més, està superben preparada i amb tota la il·lusió del món.
D'acord. Moltes gràcies.
A tu.
Hola, què us ha agradat l'obra?
Sí!
Què és el que més us ha agradat?
Quan el Peter Pan volava. Els pirates.
Pirates.
La Wendy.
És el vostre personatge favorit? Quin és el vostre?
La Wendy.
Quin és el teu
personatge? El Capità Garfi.
La Wendy.
La Wendy també.
La Wendy. Capità Garfi.
La Wendy.
La Wendy. I us ha agradat que volés el Peter Pan?
Sí.
Sí? Ah, d'acord. Moltes gràcies. Doncs ara estic amb el Lluís Olivella, que fa de Capità Garfi. Què és per tu fer aquest personatge?
Oh, per mi molt... és emocionant. Jo penso que quan es va fer la primera vegada, jo era un pirata dels normals. Llavors suposo que a poc, amb una artimanya he aconseguit, nyaca, usurpar el capità i, home, és un lujo haver vist els capitans d'abans i ara poder-lo fer jo el meu Garfi. És molt xulo.
Haguem actuat a la de fa 8 anys i a la d'ara, com has vist diferències? Com has vist l'obra?
El bo és que realment l'obra és la mateixa i l'espectacle és el mateix, però sí que hi ha aquests afegits nous que el fan més rica.
Què ha sigut el més complicat per tu per fer de Garfi?
Fer de Garfi, ui. Home, acostumar-me al Garfi. Pensava, els primers assajos quan els fas sense Garfi, i el primer assaig que te'l posen dius, ostres, passo a tenir només una mà, o sigui, de dos mans passo a tenir només una, i t'has d'acostumar, però va ser assajos, ho fas, i bé, bé.
I què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Home, que és molt emocionant, molt xula, molt divertida, la gent riu, la gent plora, aquí passa de tot, ui, passa de tot.
Val, d'acord, moltes gràcies.
De res.
Què t'ha semblat l'obra?
M'ha sorprès bastant, i sobretot, sobretot el que m'ha agradat més és el cocodril. El cocodril. Ha estat molt bé, ha estat molt bé.
La posada en escena, els actors com l'heu vista?
Bueno, aquí, aviam, aquí Sant Vicenç sempre es caracteritza perquè hi ha molta, molta gent a l'escenari i realment s'han mogut bé, han entrat bé i vull dir que i s'han anat distribuint cadascú al seu lloc.
Sí, sí, perquè sí. Això és complicat, això d'haver-hi tants persones.
Evidentment, ha de ser molt complicat. I el que passa que hi havia moltes escenes, que això ha fet que l'obra s'alentís una miqueta.
Què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Home, que val la pena. A més, és un conte que tothom coneix, que l'ha llegit a casa, i els nens, vull dir, i a més, un conte que s'ha de transmetre de pares a fills, vull dir, per tant, evidentment, s'ha de passar per aquí a veure'l.
Ah, d'acord, moltes gràcies.
Molt bé.
Doncs estic amb la Júlia, el Pol i l'Èlia, que fan de nens perduts. Què ha sigut per vosaltres fer aquests papers?
Bueno, doncs a mi m'ha agradat perquè era una obra que havíem fet fa temps i tornar-la a fer era guai.
Perquè Peter Pan ja per si només el nom i el contingut ja té la seva màgia, no? Jo és que veia de petita la pel·li de Peter Pan i dic, m'encanten els nens perduts.
Sí. A mi m'ha agradat molt fer-ho perquè, o sigui, és com la meva pel·li preferida de la infància.
Tu porteu molt temps assajant?
Sí,
sí, bastant. Sí, bastant. Ens van dir si volíem fer l'obra al setembre.
I fins ara no hem parat d'assajar a mort.
Sí, ahir pel matí vam fer l'assaig general. I
fins a la...
Assajos fins a les 10. I aquest...
Us agradaria quedar-vos així com nens, com anar a l'obra?
Jo sí, jo viuria per sempre com un nen.
Sí, jo també.
I què ha sigut el més complicat per vosaltres?
Jo, per mi, el més...
Amb aquest cabell.
Sí,
el cabell dels vestuaris, tu.
El més complicat així, en general...
Perquè les sabates eren molt difícils de trobar i tot això.
I en general també juntar-ho tot amb tècnic, amb els vols, amb tot.
M'ha d'estar tot al cap.
I què els diríeu per acabar als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Que és una passada.
Que és una passada, que reviuran la pel·li.
Que si no s'ho perdran.
Els decorats estan molt currats.
Sí, molt currats.
Ja ha sigut una...
Que s'acaben les entrades! I que reviuran la seva infància.
Sí, vull dir, ja es va fer un cop i va ser una passada. Doncs pues aquesta vegada també.
Així doncs, entre tots podeu dir que vinguin a veure l'obra?
Sí.
Veniu a veure l'obra!
La tertúlia.
Bon vespre. Avui ens traslladem cap al passat per parlar del teatre clàssic. Però no volem dir que parlarem de Shakespeare, Molière o Calderón de la Barca, sinó que anem encara més enrere, gairebé podríem dir els orígens del teatre. Anem cap a l'antiga Grècia i l'antiga Roma, és a dir, el clàssic clàssic. I a l'estudi, per parlar-ne i fer una tertúlia ben amena, tenim Anton Colomer, que és estudiant de filologia clàssica i de literatura comparada i, a més a més, també és dramaturg. Bon vespre, Tom.
Bon vespre.
Tenim el Marcel Castillejo. Puc dir que ets un amant del teatre clàssic?
Una mica, per què no? Sí.
Doncs aquí sí, tenim la mà. Tenim també el Jaume Pont en qualitat d'actor d'obres de teatre clàssic, perquè ell, que ja el coneixeu, els que seguiu el programa, té aquests dots i aquests punts, doncs també va fer teatre clàssic. Bon vespre.
Bon vespre, bé, sí, es pot dir que vaig fer un paper en una obra.
Bueno, una incursió.
Però sí, però és una experiència.
És una experiència. I en Lluís Bosch també, com a director en aquest cas, ens portarà la part de director d'obres també de teatre clàssic i en parlarem amb tots ells. Una mica perquè ens situem, com parlàvem sobre teatre clàssic, hi ha com uns prejudicis, no? És a dir, el teatre clàssic és avorrit i no s'entén. És o no? Esteu amb mi? És a dir, si vosaltres sou amants del teatre clàssic, no estareu d'acord, però vull dir que la gent sí que no té aquest prejudici o no? O creieu que la gent, si veu una obra de teatre clàssic, en grec, llatí, hi va? A veure, qui trenca el gel.
Jo per és veritat que hi ha aquest tipus de prejudici, i també és veritat que, almenys per l'experiència que jo tinc, moltes vegades el que s'ha tendit a fer és fer adaptacions dels textos clàssics i portar-los més, a apropar-los més. Primer perquè hi ha una traducció, que ja suposa una certa adaptació, i després, a més, per donar-hi proximitat. Jo dic perquè el cas meu de l'experiència que jo tinc, que vam fer la comèdia de l'Olla Sant Vicenç, era una versió que es va agafar, que havien fet d'Oriol Nelo, que s'havia fet a la companyia del Teatre Lliure, i era una versió bastant lliure. I, bueno, valgui la redundància, no? Però vull dir que era això, una versió bastant lliure de l'obra original. Llavors, jo crec que moltes vegades, potser, si el que ha permès que s'apropi al teatre clàssic és aquest tipus d'adaptacions.
Perquè, Tom, diguéssim, ara aquí t'agafo com a estudiant, i més entès que nosaltres amb la filologia clàssica, el teatre de l'antiga Grècia i Roma, una mica, com es feien les representacions abans? Una mica, què és el que n'hem conservat o què se sap una mica?
En sabem molt poc de com es feia. Sabem que hi havia música, que hi havia un cor que cantava, sabem que els actors portaven màscares, i no en sabem gaire cosa més. Vull dir que el que ens arriba és sobretot a partir del text, dels pocs textos que ens han arribat, perquè també és un gran naufragi tot el drama antic. Però el que en sabem ho sabem bàsicament dels textos. Hi ha molt pocs testimonis i els pocs que hi ha ens ajuden amb aquestes cosetes. La música, no sabem ni quin tipus de música era. Sí que Aristòtil diu en la seva poètica que es cantava amb un tipus de vers semblant al ditirambe, que és un vers molt concret de l'antiguitat, però en sabem molt poca cosa. Sobretot del tema representacions, com era l'escena. Tenim la sort de conservar alguns edificis de teatres que ens poden ajudar a fer la idea, però en sabem molt poc.
Uh-huh. I per tant, clar, la idea potser, no, que tenim tots del teatre clàssic és això, no? El cor sí que ens sona com antic, i en canvi potser a nivell de teatre actual, en canvi, això és el que ha anat desapareixent. El cor era molt important, no?, amb les obres de teatre clàssic.
El cor era del més important, sí, i ha desaparegut completament per la dificultat d'encabir-ho sense que canti o sense... O sigui, com que no el sabem representar com es representava l'antiguitat, hem optat per deixar-lo estar o s'ha optat en general per deixar-lo estar. Algú ho ha intentat amb música, algú ho ha intentat amb dansa, coses així, però en general s'ha deixat a part perquè incomodava, era més una nosa que tampoc aportava tant com per tenir aquesta nosa tota l'estona de l'escenari.
I anar valorant cada cop, no?, fa aquesta evolució, abandonant el cor i més cap als personatges, no?
El cor no és tant personatge com espectador, és a dir, des del cor es valora el que està passant, es valora l'acció, que de fet drama en grec vol dir això, acció. Es valora l'acció i és una mica el mèdium, si es pot dir així, entre l'espectador i la trama.
Uh-huh. Una mica, ara, com que acabem de fer l'entrevista al Lluís amb el tema de les garses, hi havia amb això del cor, hi ha la desconeguda, aquest personatge, que jo, quan ho hem parlat, m'ha semblat una mica el paper en la funció del que feia el cor, no? No sé, Lluís, si tu creus que també pot ser una cosa així.
A veure, el cor en el teatre grec, el cor és molt útil per un posar en escena. Avui dia hi ha qui ho utilitza, sobretot en teatre avantguàrdia. El cor com qüestió coral. El cor en un principi era el que pensaven els déus i donava l'opinió correcta de lo que feia, i l'heroi o els herois que estaven a la tragèdia estaven influenciats per el que els deien els déus. El cor va anar evolucionant i va haver un moment en el qual el cor era el que pensava la gent, el que pensava el públic. Volia fer una catarsis entre la tragèdia, era simplement, doncs, un home i el seu destí, que el seu destí sempre és la mort. Doncs el cor donava el que pensava la gent. Quan es passa de tragèdia a comèdia, això a més augmenta, perquè la comèdia grega realment era una comèdia política, estava criticant el que passava a la seva època, i el cor el que feia era reflexar les crítiques que es feien sobre els polítics del moment.
De fet, la versió en el teatre grec, llatí, aquesta part sí, de crítica social, però en canvi, i de tragèdia, però en canvi el teatre llatí, els romans, va haver com un canvi i van veure més el teatre com a forma, també, sí, sobretot les comèdies, en forma com més d'espectacle, no?
Clar, els grecs veien el teatre més aviat com sempre s'ha caracteritzat...
No,
vull dir, sempre s'ha caracteritzat més els grecs com els savis i els romans com les bèsties, els
la disbauxa, el seny i la rauxa, sí. No?
Els romans de l'Astèrix, doncs, tenim aquesta idea de romans. Llavors, crec, bueno, els romans no els agradava tant, sembla, el teatre com els grecs ho veien com ritual gairebé, de fet, molt lligat al culte Dionís, per tant, ritual, en canvi els romans ho veien més, com que ja no hi havia aquest lligam amb la divinitat, no hi anaven pels ritus, sinó per això, per l'oci, hi havia de ser algú molt més espectacle, en el sentit pur, molt més espectacular perquè la gent hi anés, i no tant... O sigui, diguem que a Grècia la gent anava al teatre i anava molt, però tampoc calia cap ganxo, saps?
Yeah.
En canvi, a Roma potser calia més perquè el seu espectacle preferit era o els gladiadors.
Si no s'anaven al circ a veure els lleons, no? I els gladiadors.
Bueno, el circ és el de les curses, però sí.
Bueno, l'amfiteatre, diguem-ne.
El seu preferit era el circ.
En el teatre romà es mataven esclaus que sortien a escena i se'ls carregaven, bàsicament. Una cosa a dir és que en el teatre romà la tragèdia, o sigui, el vers, la poesia, el missatge que es vol donar a la gent, Sèneca és el gran cas, era escrita, no es representava mai. I en canvi, a Roma el que representava era la comèdia, que era, bueno, sí, era circ amb text.
Una mica aquesta idea, avui en dia, a vegades, no, hi ha el tema del teatre més com un espectacle o més com una cosa més, un ritual més intel·lectual, no? Aquesta dicotomia entre grecs i latins, encara avui en dia, depèn de quins espectacles, molt més espectacle. I Marcel, tu que t'agrada i que aquí has fet doncs, lectures de teatre clàssic, què és el que atrau, en aquest cas a tu, o què és el que pot atraure de les obres de teatre clàssic, un Antígona, un Edip, un tragèdies o bé comèdies, no té per què tot ser a la tragèdia, però què creus que pot enganxar?
Aviam, jo crec que precisament és això que dèiem abans, que tenen molt de contingut, no? Tenen alguna cosa d'intel·lectual i alguna cosa que fa reflexionar, tenen un missatge molt potent. De fet, totes les intervencions que tenen els personatges de vegades semblen mítings polítics. És a dir, els personatges tenen les coses superclares, no són personatges ambigus generalment. Són personatges que allò que pensen ho pensen i ho defensen fins al final. I això... clar, això també arriba al públic, fa reflexionar el públic, i potser també és per això que hauríem d'anar desfent aquesta mena de
prejudici, no?
que tenim i de reclamar més teatre clàssic, perquè és un missatge potent que pot arribar a la gent.
Jo no sé si serveix com a exemple, de fet no serveix com a exemple, però l'any passat, la temporada passada, vam muntar una obra de teatre tipus tragèdia clàssica i va sortir molt bé, o sigui, la gent va venir, vam omplir la sala quasi cada dia vam estar omplint, sí que no era per molta gent, però vam omplir, o sigui que la gent, en el fons, si veu que alguna cosa pot ser interessant, hi va,
potser el que hauríem de fer és això que deia abans el Tom, d'intentar ser una mica més grecs i menys romans, si és que hi ha aquestes dues posicions o aquestes dues maneres de veure el teatre. Potser ara s'ha tendit més cap a la part de divertiment, no? D'anem al teatre com a passar-ho bé, però també, igual que al cinema, també s'hi ha d'anar també per... Aviam quina història ens proposa el directora de cinema, de teatre, i aviam què ens fa reflexionar aquella idea, no?
Fins al punt que la gent no pot anar gairebé mai sol al teatre, no, sempre
es busca
acompanyament.
És estrany, perquè necessites compartir allò que estàs veient o allò que t'ha atrapat.
És algo més d'oci que no de particular, diguem, o íntim.
Bueno, perquè és aquest ritual, no? Potser d'aquí venim, d'aquest ritual de compartir amb semblants, no? Allò que veiem o allò que... De fet, els clàssics, que per això encara avui en dia n'estem parlant al segle XXI, no deixa de ser, o que poden tenir èxit, com deies, de l'obra que vau fer, perquè els temes que tracta són universals de l'ésser humà, del comportament humà, no? A vegades molt bèsties, però potser això és... No sé com ho es podria fer perquè enganxés, no?
Una
perquè
cosa que m'agradaria comentar, quan et poses en escena qualsevol espectacle, el teatre clàssic no existeix. perquè el important del teatre, que no és el text, sinó que són els actors són d'avui dia, tenen les vivències d'avui dia. Encara que agafin doncs, un text clàssic, el que estan transmetent és absolutament actual. Donen la seva visió d'aquell que va escriure, però l'actor és qui mana en el teatre. Realment un director es tira dels cabells, inclús jo que no en tinc, perquè un actor té tot el poder. Si un actor, jo li faig representar Edip, i em surt a escena i es posa a representar el monòleg de Hamlet, jo en aquells moments, a part de tirar-me dels cabells, no puc fer res més. L'actor és el castellà i quan està davant del públic, l'únic que passa, els directors intentem que no ho facin, però pot fer el que li doni la gana.
Però quan com a director t'enfrontes i dius, va, vaig a posar aquesta obra, en el cas, per exemple, l'Isistrata que vas dirigir, en què penses o quin obstacle et pots trobar com a director o els actors es poden trobar o es van trobar per encarar un text, com en el cas de l'Isistrata, que l'Isistrata és aquesta més comèdia, crítica social també.
A veure, diguem, un text grec, una traducció de la Bernat Metge és impresentable, no es pot presentar davant d'un públic. Un text grec avui dia s'ha d'adaptar. Per què? Bueno, perquè és que simplement intentes llegir una traducció. Les traduccions del Bernat Metge són les més literals possibles. Una traducció del Bernat Metge i dius quatre paraules i ja no les entens. L'Isistrata que vaig fer jo, que es va utilitzar tècnica grega, el que és molt important del teatre grec, s'ha parlat del cor, però no de la màscara. Un actor feia diversos personatges simplement...
Sí, el Tom deia, no?, que anaven amb les màscares.
Perquè anava canviant les màscares, i és un recurs molt important. L'Isistrata que vaig fer jo va ser molt bèstia. Vaig convertir una obra del... em sembla que és del segle V o VII,
cinquè
abans de Crist, la vaig trasladar l'any 3000. Vull dir, no... En teatre, el teatre és creació, és imaginació.
Per tant, no es podria... creieu, que ja faig la pregunta, creieu que avui en dia per fer un clàssic, doncs això, Medea o Fedra o Antígona, perquè enganxi més o no hi hagi aquest prejudici, s'hauria d'actualitzar, o sigui, a l'època contemporània, o es podria fer molt, molt fidel a la versió antiga?
Jo crec que no cal portar-la, que precisament, sí, ara se m'enfadarà, però precisament el que ha fet que aquesta obra arribés fins avui és el text, i res més que el text, no ens queda altra cosa que aquest text. Per tant, si representa el text que hi ha, és infal·lible, ha triomfat, està dins del cànon, és sagrat, està consagrat, no pot anar res malament perquè el text funciona per si sol. A més, se li poden posar totes les coses escèniques que vulguis perquè millori.
Cada vegada...
Perquè millori o no, però no volia dir
millori. Arribi, no?
Perquè arribi més o menys. Uh-huh. Però el text és no es pot dubtar del text. Penso.
A veure, aquí hi ha la discussió típica entre una persona d'escena i un filòleg, en el qual, el filòleg diu que el text és important i el d'escena diu que no.
A veure, Jaume.
Jo el que vull dir és que sempre es comenta amb aquest debat així d'actualitzar una obra, és que en el fons l'autor, quan escriu pel públic d'aquell moment. Per tant, tu quan fas una obra la fas pel públic d'aquest moment actual d'ara. I si has de transmetre uns valors o el que sigui, li has de transmetre al públic d'ara. Llavors, sí que hi ha uns valors que segurament són universals, però hi ha unes formes que són de cada època. Llavors, això és el que... Per això, és, de vegades, segons com, si volem que justament el teatre, aquest tipus de teatre, s'acosti al públic d'ara, hem de mirar de donar-li la forma més propera al públic d'ara. De tota manera, jo també, és el que deia Lluís, també és la creació, vull dir, jo penso que els directors i qui sigui capaç de posar en escena una obra d'aquest tipus, doncs, en el fons té una capacitat capacitat de creació que pot fer, perquè, vull dir, a més, quan és un clàssic, sempre no vas a destacar el missatge, diguem-ne, inicial, o el missatge principal d'aquell clàssic, sinó que moltes vegades es vol donar destacar altres coses més enllà del tema principal o el tema clàssic que s'ha destacat d'aquella obra.
Uh-huh. I llavors, ja per anar acabant, Marcel, tu per què creus, o quina és l'opinió que teniu, per què doncs no representen obres clàssiques, per exemple, en el teatre amateur, o que no hi ha tanta, o, si més no, últimament no hi ha aquesta creativitat o presentació d'obres de teatre clàssic?
Clar, no ho sé. Jo potser interessa més, o potser es té més un esperit comercial, més d'intentar vendre un producte que segur que sàpigues que amb una determinada posada en escena arribarà al públic assistent, no? Que no pas apostar per un missatge, que perquè, clar, les idees, vale, poden arribar, no poden arribar, és molt més complicat i, a més, estàs treballant un text i unes coses que no saps ben bé. Sí, té un risc, no? Llavors, no sé, potser aquesta seria una mica la raó. Tom. I volen jugar sobre, segur, tothom.
Clar, crec que el Marcel té raó, però igualment, sí, per què el teatre clàssic no és jugar segur, o per què creuen que és arriscat produir teatre clàssic? Jo crec que si ara preguntes a qualsevol persona, bueno, jo ho faig molt de preguntar-ho a la gent i generalment em donen la mateixa resposta. Si preguntes què prefereixes, com està escrit una història o què diu la història, o sigui, si un conte dolent està molt ben escrit, pot valdre la pena, i generalment em diuen que no, que jo no me'l llegiria, que jo no ho aniria a veure, una obra molt... I en el teatre clàssic el tothom, o sigui, són temes de la mitologia de la seva gent, o sigui, tothom coneixia el final, fins després del romanticisme no es comença a donar valor a l'originalitat, per tant allà no importava tant el què com el com s'explicava això, i la gràcia de la poesia dramàtica és com, o sigui, del teatre antic, és com el poeta, que és un poeta, aconsegueix fer anar la història perquè sigui el que és. Uh-huh. O sigui, perquè s'expliqui la història que ha de ser, com aconsegueix portar-ho per aquí per allà perquè acabi sent el que ha de ser. I ara no ens interessa tant el com el què. Uh-huh. I crec que això és part del problema, també.
Si se'm permet un moment, difereixo del que s'està dient, com sempre, perquè en teatre, en pintura, en qualsevol cosa cultural... qualsevol cosa es pot vendre. O sigui, tu pots muntar una obra clàssica sense cap problema i després mirar com la puc vendre. Però, no fer-ho al revés.
Però sí que la reticència...
Més, que no fer...
Però jo estic d'acord amb la visió del Marcel, amb el sentit de, no, a cap i a la fi qui posa els calés els vol recuperar. Llavors, quan es munta, sempre es... No, a priori, després tens sorpreses grates i d'allò, però a priori sí que és veritat que es plasma més potser aquest espectacle, alguna cosa més sobre
l'obra meva que més èxit de públic ha tingut són les cadires d'Ionesco, no és grec, però evidentment tothom diria que però doncs va ser un èxit de públic total i absolut, perquè es va saber vendre.
Doncs potser els amants del teatre haurem d'aprendre també màrqueting, no? Aquest és el resum de la tertúlia sobre teatre clàssic. Només per acabar, quina obra us agradaria veure? O sigui, sigueu breu, sisplau. Quina obra de teatre clàssic us agradaria veure? O us agrada més veure representada? Us agradaria, vaja. Algú? Els he enganxat ara.
Moltes, totes, però
alguna que digui, ostres, va, aquesta em vindria de gust ara, poder-la veure.
M'agradaria poder-la veure ara i crec que ara més que mai. I a més és l'obra que preferien els grecs, i això se sap, el públic grec preferia aquesta obra, davant de totes, és l'Antígona de Sòfocles.
Molt bé, a mi m'agrada molt també Antígona. Vosaltres, Jaume...
No, jo també pensava en Antígona, però...
És que hi ha també l'actualitat.
Una obra que em va...
És que tira molt.
Però jo diré una que vam fer amb radioteatre que em va agradar molt, és la de Pseudolus, que la vam fer, bueno, es va llegir, i aquesta la vaig sentir quan la vam llegir tot, i vaig disfrutar molt, i vaig pensar, aquesta és una obra per... estaria molt bé poder-la representar.
Molt bé.
Mira, i anava a dir-ne una altra, però et diré el Prometeu encadenat d'Èsquil, perquè també té alguna cosa de molt polític i molt actual, perquè també tenim gent encadenada o empresonada, o digue-li com vulguis, i també està molt vinculada amb l'actualitat.
I Lluís, per últim, breument...
Jo, molt breument, jo justament tinc preparat un projecte de Prometeu, que no el faré, però el tinc enfilat. Jo aquest any, no crec, vaig veure les tríbades de l'Esquil, molt interessant, molt ben fetes, i teòricament és una obra que no vol veure ningú. Vaig tindre que demanar les entrades 2 mesos abans.
Doncs a veure, aquests són els nostres desitjos, a veure si algú escolta i podem veure Antígona, per exemple, que tinc més vots. Doncs moltes gràcies a tots vosaltres i fins a la propera tertúlia. Gràcies.
Amunt al taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I després d'aquesta estupenda tertúlia sobre teatre, teatre clàssic grec i romà, passem a les nostres terres, al nostre temps, a parlar de teatre, del teatre que es fa a Barcelona, amb l'Elvira, que com sempre ens porta alguna de les obres que ha anat a veure.
I tant.
Què tal, Elvira?
Molt bé.
Bon vespre.
Molt teatre.
Què ens portes? Què ens portes?
A veure, avui us parlaré de Moby Dick, que és un text de Joan Casestany basat a la novel·la de Herman Mayvol, dirigida per Andrés Lima, interpretada per Josep Maria Pou, Jacob Torres i Òscar Capoia. L'argument ens narra la travessia del vaixell Pequot, capitanejat per Ahab, que persegueix de manera obsessiva i suïcida a la Balena Blanca. L'obra evidencia l'obsessió humana que va molt més enllà de la raó. Personalment, he de dir que jo no hi vaig entrar en cap moment, ni amb l'argument, ni amb la posada en escena, ni amb les interpretacions.
Ja.
Ho sento.
És una adaptació d'una novel·la a teatre, no?
És una adaptació d'una novel·la molt llarga. L'adaptació no està malament. A mi el que em va costar és la manera que la presenten. He de dir, però, que l'escenografia està molt... per mi, molt exagerada, potser. Està molt bé, però poder massa. Principalment, el que estava més bé és els efectes d'il·luminació, que són fantàstics. Però, aparentment, el volum dels efectes sonors és massa elevat.
Yeah.
També molt exagerats els recursos teatrals. I, per descomptat, també les interpretacions. Les vaig trobar molt exagerades. Penso que pequen de cridaneres, tot plegat, saps? En Josep Maria Pou no se li pot discutir. És un bon actor, Però en aquesta ocasió penso que no aporta res de nou i que el seu paper doncs, és com un lluïment del seu registre que sempre coneixem. En aquest cas, el seu to de veu, excessivament cridaner, fa que perdin segurament molts matisos del personatge, a la meva manera d'entendre. Els altres dos actors interpreten diversos personatges. L'Òscar Capoia, que jo no l'havia vist mai, demostra un gran domini del seu cos i gran moviments i expressivitat. I en Jacob Torres no pot lluir en aquesta obra la seva qualitat com a actor. Jo l'he vist moltes vegades i sempre m'ha agradat molt. Per mi sempre serà el Mozart de l'espectacle El somni de Mozart, que va representar el petit musical als anys 90. Per mi sempre em queda aquella figura i sempre m'hi ha agradat. I aquí, doncs, no pot lluir-ho. Aquest Moby Dick crec que és una obra pensada per fer gira per tot Espanya. És en castellà i la poden fer per tot Espanya. Per tant, està presentada d'una manera que fora d'aquí s'actua diferent. No està presentada com de la manera que s'actua a Catalunya.
Pou és un actor que ha actuat molt a Madrid i coneix segurament el públic de la resta de...
I està
que no és,
pensada...
El públic que no és català, no?
Exacte, està pensada... Exactament, està pensada per fer-la així. A qui ens agraden les representacions més properes, potser no tan espectaculars, o si són espectaculars sempre es mantenen com amb naturalitat. En canvi, sortim de Catalunya, els espectacles són com més exagerats, els efectes teatrals i l'actuacions tendeixen a ser més excessives, més apoteòsiques i no tan moderades. Tal com deia en un curs que vaig fer amb el Xavier Albertí, cada país té la seva manera d'actuar i de presentar una obra. No podem comparar mai la manera de presentar una obra, per exemple, a Itàlia, amb una de França, amb una d'Alemanya, menys amb una d'Argentina, per exemple, o amb una del Japó. I aquí passa el mateix, no és la mateixa manera d'actuar de Catalunya que a la resta d'Espanya.
Sí, sí, sí. I perdona, digues.
No, digues.
No, jo el que penso és que, clar, aquesta obra, quan vaig veure que feien el títol aquest de Moby Dick, clar, tu t'imagines una història d'aventures, perquè penses les aventures de... Vull dir, has vist pel·lícules i la novel·la...
Del vaixell aquest...
Exacte, i és un tema d'aventures. Llavors, i et plantegen el fet de l'obsessió, quan anunciaven l'obra, doncs el fet de l'obsessió del capità, amb aquesta, i penses, bueno, té una vessant més teatral, perquè normalment les aventures a nivell de teatre doncs, són difícils d'arribar a representar, no? I penses, bueno, el tema de l'obsessió pot ser dramatúrgicament i teatralment et pot donar doncs, un tema que pots anar estirant a nivell teatral. Però pel que expliques, han volgut, potser...
A mi personalment...
Tan d'embolcall, no?, que han buidat una mica la part aquesta potser així més intensa de tractament del caràcter humà, que normalment el teatre té.
És més un
l'obsessió del
un lluïment d'actor.
No? Yeah.
Un lluïment d'actor, però ja et dic, amb unes exageracions que, bueno, personalment no em va arribar, una altra persona potser li agradarà molt. Jo penso que aquestes diferències a cada país, d'actuar de cada país, doncs és la riquesa del teatre, perquè no es perd l'argument de l'obra, ni el sentit de l'obra, però cada país ho assimila de diferent manera. A mi no em va acabar d'arribar.
No, molt bé, està
ara,
molt interessant.
Sí que penso que quan facin gira tindran molt d'èxit, El nom del Josep Maria Pou i la manera de l'espectacle com ho presenten.
El títol ja és un títol que crida l'atenció.
Exacte.
O sigui, que tindran... És curiós perquè coincideix també amb el Frankenstein, que estan a punt d'estrenar també al Teatre Nacional, que són dos obres basades en novel·les, diguem-ne, d'aquestes de literatura universal.
Exacte, a veure com ens la presenten. Ja la comentarem.
Ja la comentarem també, molt bé, perfecte, Elvira. M'encanta. Què més?
Bueno, avui us vull parlar també d'una reposició. Del Sugar, Ningú és perfecte, que jo la vaig veure la temporada passada i que després del gran èxit assolit, ara l'estaran representant al Teatre Coliseum de Barcelona del 16 de febrer a l'1 d'abril. És un musical fet artesanalment a casa nostra, com a musical. I aquest és una tret d'una pel·lícula, la pel·lícula Com falta el gelo loco,
sí.
En castellà era així, que representava la Marilyn Monroe, el Tony Curtis i el Jacques Lemmon. L'argument és prou conegut per tots. L'adaptació d'aquesta pel·lícula és una pel·lícula fàcil, no? Un argument fàcil. El que sí que és bonic és la música que hi han posat. Tampoc és una música que, dius, t'enganxa de seguida, però ho fan molt bé. La veritat és que és una posada d'escena molt vistosa i dintre d'una comedieta senzilla, doncs té la seva gràcia. El que sí són remarcables, sobretot, són les coreografies i les actuacions. La música en directe, que ja té per ell, ja té un valor, i una posada d'escena ocorrent i molts bons recursos d'aplics escènics. Grans ballarins, alguns amb punts de fantàstica acrobàcia, potser més que cantants, i un musical ple d'humor que el primer any que es va representar li van otorgar el premi al millor espectacle del 2015. Però sobretot ressaltaria els dos protagonistes, que fan d'home i dona, que aquesta vegada ho interpreten el Rubén Juste i el sabadellenc Xavier Duch, que com ja molts sabeu es va formar al Centre de Sant Vicenç.
Exacte.
I que actualment està considerat com una de les grans figures del teatre musical català. Per aquest paper, el Xavi va ser nominat pel Premi Butaca al millor actor de musicals l'any 2016. Aquest premi el va guanyar el David Verdaguer en el seu paper de Molt soroll per no res, però penso que...
A nivell musical, vaja, jo crec que el Xavi té molta més força, potser que no pas com a actor de musical té molta més força, evidentment, el Xavi, que no pas el Verdaguer.
Exacte, sí. El Verdaguer doncs, és molt bon actor, bueno, li van donar aquell premi perquè l'obra estava molt bé, però...
Sí.
És igual, li van donar aquesta obra.
Què més? Mira.
No, només us vull dir que aneu-hi. Si no l'heu vista, que hi aneu. Que és una glopada d'aire fresc i que en els temps que estem visquent a ningú li va malament.
I tant.
Estarà, com he dit, fins al dia 1 d'abril al cartell.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Elvira, per totes aquestes recomanacions. Sempre aprenem moltes coses quan ens vens a explicar com tot això, les diferències entre el teatre als diferents països. Mm-hmm. I res, ens trobem la setmana que ve.
D'acord.
Molt bé, gràcies.
Vinga, bon vespre.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estar. Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you give all you can give so that a banner may advance? Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
People, here's my patch. Not much to look at, nothing posh, nothing that you'd call up to scratch. This is my school, my high society, here in the slums of San Michel. We live on crumbs of humble piety, tough on the teeth, but what the hell? Think you're poor, think you're free? Follow me, follow me!
Look down and show some mercy if you can. Look down.
Cow! Move it, Madeleine! She used to be no better to the cracker to her grave.
When's it gonna end? When we gonna live? Something's gonna happen now and something's gonna give. It'll come, it'll come.
I d'aquesta manera posem el punt i final al programa d'avui, el número 65, la jubilació. Però no patiu, que nosaltres encara no ens jubilem, que ens queda molta corda, igual com l'activitat teatral de la nostra ciutat. Us esperem la setmana vinent a...
Amunt al taló!
Salut, teatre i que les muses us inspirin.